A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Doncs comencem. A partir d'ara, els contractes de lloguer passaran a ser com a mínim de 5 anys. Així ha sortit ja publicat el butlletí oficial de l'Estat. Fins ara el termini mínim de durada era 3 anys. La modificació legislativa també deixa altres canvis, com per exemple que es limita a 2 mesos el màxim de fiança. Ara ho parlem tot plegat i ho farem amb el Joan Carles Codina. Ell és expert en el sector immobiliari, és advocat d'Escoda Codina i professor de l'Autònoma de Barcelona. Joan Carles, molt bon dia.
Molt bon dia.
Comencem per primer de tot, que jo crec que és el que més crida l'atenció. Els contractes passen a ser com a mínim de 5 anys. Fins ara eren de 3. Això què significa?
Bé, fins ara, com bé ben dius, eren de 3 anys i això, bueno, hi havia una part de la societat composada pels arrendataris que consideren que era molt poc, perquè això donava poca estabilitat, perquè hem de pensar que, clar, són vivendes que estan pensades per viure, és on constituïm la nostra vivenda, la nostra llar. Aleshores, davant d'aquesta petició, que a més sembla bastant raonable, doncs es va decidir fer aquesta reforma, en la qual, doncs, a partir d'ara, els contractes, quan l'arrendador, és a dir, el que lloga, sigui una persona física, doncs l'arrendatari podrà demanar que el contracte se li prorrogui fins a 5 anys. Això vol dir que, a vegades em pregunten, bueno, però això vol dir que no em poden fer un contracte de 2 anys? Te'l poden fer i el pots firmar i no passa res. El que passa és que quan s'acabin els 2 anys tu podràs exigir que s'allargui fins als 5 anys, perquè és el que es diu, és una pròrroga forçosa. I és forçosa per l'arrendador.
És a dir, pel que lloga.
Pel que lloga. De tal manera que una altra pregunta que em fan és dir, vale, i si jo demano aquesta pròrroga forçosa i el quart any decideixo marxar, tinc que indemnitzar l'arrendador? No, a no ser que no hagués impactat en el contracte. I això a la llei no ho diu. Per tant, l'arrendatari en aquest sentit té llibertat.
Perquè quan estàs en una casa de lloguer pots deixar-ho en qualsevol moment o hi ha un mínim, o és apenas el contracte?
Pots deixar-ho en qualsevol moment. Hem de mirar quin contracte tenim signat.
Però la llei... el contracte estàndard...
Ho pots deixar en qualsevol moment. I aleshores la llei introduïa una tramatització, que és dir, bueno, quan el que lloga, o sigui, l'arrendador, és una persona jurídica, és una societat, aleshores aquesta pròrroga arribarà fins als 7 anys. En aquí s'ha volgut veure que, jo entenc que no del tot bé, però ja és un primer pas per diferenciar entre el que són els grans propietaris, els que es dediquen a llogar com a negoci, dels que no. El que passa que és molt tímid, això. Aquí s'ha vist, home, si és una empresa que es dedica a llogar, doncs, home, hem d'entendre que la vivenda, doncs, és un dret, és un servei que s'ha de donar, és algo essencial pels ciutadans, doncs, bueno, donem més estabilitat i fem que sigui fins a 7 anys. Dic que és un pas tímid per distingir entre els arrendadors professionals dels que no ho són, però dic que és tímid perquè hi ha molts propietaris, que són persones físiques, que s'hi dediquen activament i que tenen molts pisos i per tant aquest perfil és diferent del que té un pis en lloguer o té dos i li serveix de complement a la seva pensió. I això hem de tenir en compte, i això jo crec que la llei encara no ho distingeix. I sobretot no ho distingeix en el moment dels desnonaments. Quan un no paga no té la mateixa implicació si no pagues el lloguer a millor d'una gran corporació. El mal que li fas potser és menor que quan no li estàs pagant el lloguer, doncs, amb un viudo o amb una viuda que espera aquell lloguer com un complement per poder viure, no?
Estem parlant dels contractes de lloguer, de com canvien a partir d'ara. Què passa quan s'acaba aquesta pròrroga forçosa? Ens hem d'esperar sempre que es posi en contacte el propietari? Si no es posa en contacte, crec que canvia també les pròrrogues extres, no?, que es generen?
Sí, ja la llei preveu que si ningú, cap de les parts, és a dir, ni l'arrendatari, l'inquilino o l'arrendador diuen res en un plaç, és a dir, diuen res en el sentit que no denuncien el contracte, que no manifesten de forma expressa que no volen continuar amb el contracte, aleshores s'entendrà que es prorroga durant 3 anys més aquest contracte. La llei estableix un plaç mínim, diu, home, com a mínim 30 dies abans de que s'acabi el contracte s'ha de comunicar si no volem continuar amb el contracte. Si no diem res, aleshores el contracte pot continuar 3 anys. En aquí sí que el propietari, l'arrendador, té l'opció de dir no vull continuar amb el contracte.
Uh-huh.
Amb la primera pròrroga, amb la que diem forçosa,
uh-huh,
és forçosa perquè justament força a l'arrendador a acceptar aquesta pròrroga que li demana l'arrendatari. En aquest cas, no. No és una pròrroga forçosa. Per tant, l'arrendador, que no vulgui continuar amb el lloguer, doncs li hauria de comunicar de forma expressa que el contracte s'acaba.
I amb un mes ho ha de fer.
Sí, 30 dies abans de que acabi el contracte.
I la persona es pot trobar al carrer en un mes, amb tota...
Sí, el que passa és que, clar, el contracte estableix el període.
Uh-huh.
Per tant, tampoc li ha de vindre com a sorpresa, en el sentit que sap quan s'acaba. Ha de comptar que s'acaba el contracte. Lògicament, si la persona té interès en continuar, el que farà és ja preguntar-li al propietari si la seva intenció és poder-li concedir la pròrroga o no.
El que passa és que adueixo que a vegades no li preguntaran perquè no li pugi el preu. No? Dius, intento fer veure com si no se n'entera, no, i així és perquè llavors és quan hi ha el canvi de quan s'acaba el contracte és quan es pot negociar, quan poden pujar-te el lloguer. En aquests 5 anys
exacte,
no poden, no?
Exacte. Clar, ens trobarem aquí, com tu ben dius, perquè una cosa és el que diu la llei, una cosa és la realitat. Què ens hi trobarem ara? Com que és un canvi normatiu que va entrar en vigor el 19 de desembre,
uh-huh,
ens trobarem amb molts propietaris que no són conscients de que han de notificar això en 30 dies d'antelació. I, per tant, ens trobarem amb molts propietaris que tindran que assumir una pròrroga de 3 anys més.
Uh-huh.
I és veritat que hi haurà arrendataris que intentaran jugar amb això i, bueno, és legítim, no?
Uh-huh.
Ara els hi pot sortir malament, també. Llavors sí que s'hi poden trobar, com tu dius, en 30 dies que han de marxar al carrer.
Però hem de recordar que tot això, aquesta llei, s'ha aprovat, en teoria, per evitar que s'estan pujant molt els preus als lloguers.
Segurament la llei...
O així s'ha venut.
Ve motivada per aquest soroll, però si t'agafes la llei, te n'adones que aquest tema no el soluciona ni el regula.
Uh-huh.
Això alguna vegada hem parlat tu i jo. És a dir, quan parlàvem de vegades de la bombolla de lloguers, és cert que els lloguers estan pujant molt. I és cert que això crea un problema social, que s'està creant un problema social. Estem a Barcelona ara, i Barcelona s'està convertint en una ciutat pràcticament inhabitable pel ciutadà mitjà. Si vols jugar, realment els lloguers són realment impressionants. Però, clar, regular el preu, establir un preu màxim, és molt complicat. És una situació que jo penso que fins i tot atenta a la llibertat d'empresa, d'activitat econòmica. És a dir, no crec que es pugui regular de forma directa. Ara, hi ha mecanismes. L'Estat, l'administració té mecanismes. Com? Al final, per què estan pujant tant els lloguers? Perquè t'asseguro una cosa, si no hi hagués ningú que volgués jugar...
Baixarien, és la llei de l'oferta i la demanda, això està clar.
És algo tan brutal com això. Aleshores...
Però saps que el que sempre pregunto jo, per què no es construeix més? Per què no deixen que es construeixi més? A Barcelona tenim la zona del 22 arroba, el Poblenou, plena de solars.
Li haurien de preguntar a la senyora Colau, segurament, si estigués aquí... Ens ho
senyora
podria...
Colau, no està... Avui no ha vingut, Però és cert que el Poblenou hi ha molt local,
sí,
no? Hi ha moltes antigues fàbriques que són terreny, crec que és industrial, però... No sé què passa, com si
es podia recalificar.
Si això és molt difícil o...
No, és un tema de voluntat política. Aquí per mi hi ha dos grans eixos que aquí podíem desgranar.
Parlo de Poblenou, zona franca, també hi ha molt de terreny.
Hi ha dos eixos.
A Badalona, allà a Sant Adrià, també hi ha molt de terreny, a primera línia del mar. Pensant, si tan falta construir...
Posar primer a disposició de promotors, doncs sol... per poder promoure.
Uh-huh.
I hem de veure, hi ha llocs que aquest sol hi és, hi ha llocs com a Barcelona que costa més, no? O potser costa més els jocs més interessants, no? Però un cop tenim el sol...
Però no està malament el 22 arroba, Estàs ben ubicat allà.
No. Però després veiem que hi ha zones que hi ha el sol, però tampoc no s'estan fent molts més pisos de lloguer. Uh-huh. Què passa aquí? Hi ha un tema de regulació fiscal. I veiem com el promotor que es decideix fer... pisos de lloguer té un greuge comparatiu amb el promotor que decideix fer pisos per vendre.
Uh-huh.
I aquest greuge es diu 21%, es diu IVA. Bueno, si són vivendes és menys del 21, estàvem parlant d'un 10, si no recordo malament. Què passa? Que el promotor que fa pisos per vendre pot recuperar aquest IVA. El promotor que fa pisos per llogar no el pot recuperar. Esclar, aquí caldria una reforma, això és voluntat política.
Uh-huh.
Escolta'm, si vostè és una activitat econòmica, tot i que el que vostè construeix doncs no la renta que generar no va en viva, doncs vostè se la pot repercutir també perquè està fent una activitat econòmica, no?
Uh-huh.
Si hagués aquesta reforma, estic segur que això faria que fos molt més interessant i estimularia la producció de pisos en lloguer.
Uh-huh.
Està clar que si es posessin més en el mercat més pisos en lloguer, doncs aleshores això faria que el preu canviés. Però imaginem-nos que tot i així no fos prou interessant perquè el promotor, malgrat aquestes reformes, fes pisos en lloguer. Bé, per no deixar que el mercat sigui tan dur, que això ve del primer capitalisme, no? de l'Adam Smith, de la llibertat del mercat, que això hem vist al llarg de la història, que és molt dur,
uh-huh.
doncs sempre l'administració pot intervindre.
Uh-huh.
I aquí l'administració, igual que de base ha promogut vivenda de protecció oficial, pot dir, doncs, pues jo vaig a promoure una vivenda social de lloguer,
uh-huh.
perquè està clar que no podem permetre que moltes famílies, doncs a millor amb els salaris dels que parlem últimament, no poden pagar un lloguer de 1.000 euros. La mitja dels lloguers a Barcelona estem parlant de 1.000 euros. Aleshores, l'administració seria legítim, davant d'una demanda que no està cobrint la iniciativa privada, que intervingués. I ningú no podria dir que l'administració en aquest cas està competint, com de vegades ho ha fet, no?
Uh-huh.
Està competint amb el sector privat, sinó que estaria cobrint una necessitat que el sector privat no cobreix.
Joan Carles, estic segur que hi ha molts oients que tenen un dubte, que són persones que estan de lloguer, i ara els hi solucionarem, perquè has parlat i es parla de pròrroga forçosa. Són persones que viuen en un pis de lloguer i que d'aquí un, dos o tres anys els acaba el contracte. Amb aquesta llei, que passen els contractes de 3 a 5, amb aquesta pròrroga forçosa, signifiquen que els seus contractes que eren de 3 anys passen a ser de 5? O no hi ha retroactivitat que s'anomena?
No. La llei va entrar en vigor el 19 de desembre. Vol dir que tots els contractes que es facin nous a partir del 19 de desembre estaran obligats amb aquesta prova forçosa i amb l'altra...
Seran de 5, però els que estàvem signats fins al 19 de desembre seran màxim de 3.
Sí, continuaran igual, a no ser que les parts
decideixin
canviar-ho.
Uh-huh.
Però, si no, continuaran igual.
I llavors, quan aquest contracte s'acabi, la pròrroga serà de 3 anys com els uns contractes o d'un any com fins ara?
Serà d'acord amb la legislació anterior.
Vale.
Perquè el contracte va néixer amb la legislació anterior.
Uh-huh.
Normalment les lleis no són retroactives. I per què? Perquè clar, quan els contractants van pactar els contractes, van fer-ho amb les condicions que hi havia. Fer una retroactivitat faria doncs, introduir un element nou que no es va contemplar en el contracte i això podria atemptar contra el consentiment, no? Vull dir, podria considerar-se aleshores que hi hauria un vici en el consentiment.
Uh-huh.
Complicaria moltíssim, per això salvaguarda el que hi havia abans.
Així que ja ho saben, que si us té un contracte, encara que escoltin aquesta paraula pròrroga, a vostès no els afecta fins que no signin un nou contracte. Hem parlat de la gent que té un pis llogat o en lloguer, i també hi ha persones que signaran ara un nou contracte, que aniran a llogar un pis, i també canvia el tema de la fiança. Com canvia?
Bé, fins ara, la regulació que existia fins ara en els pisos, a les vivendes en general, pisos, cases, la llei exigia un mes de fiança. Un mes de fiança que era un mes no per cobrir una eventual demora en el pagament o un no pagament, sinó que era una fiança per cobrir desperfectes que l'arrendatari pogués provocar a la vivenda. I aleshores el que es feia, el costum era demanar doncs unes fiances complementàries per cobrir uh-huh. aquestes eventuals impagaments, no? I podien ser, bueno, de 6 mesos,
fins a un any, si ho havia vist.
Clar, això a la pràctica dificultava enormement l'entrada pues, d'una família a una vivenda.
Uh-huh.
Si estem parlant a Barcelona, parlo de Barcelona com a element així paradigmàtic, no? El preu mig 1.000 euros, pues, si et demanen un any són 12.000 euros, clar. Ja pagar aquest lloguer 1.000 euros és difícil, 12.000 euros doncs, pràcticament era una missió impossible, no?
Uh-huh.
Aleshores la llei...
Per això et compres un pis i pagues l'entrada, pràcticament.
Exactament. Aleshores la llei es fa ressò d'aquesta problemàtica molt real i diu, mira, ara per llei limitarem aquesta fiança.
Uh-huh.
I la limitarem a 2 mesos. A part del mes de fiança legal, com a molts poden demanar 2 mesos. I per tant això ja legalment ho acota, ningú no podrà demanar més. Això en principi està bé, però crea altres problemes. Crea problemes de l'estil de que, clar, depèn del pis que sigui, doncs a millor és un pis en el qual...
Està moblat, per exemple.
Està moblat, d'una gran qualitat, etc. I llavors, clar, amb el mes de fiança normal no pots cobrir els anys que puguin fer i en 2 mesos tampoc.
Uh-huh.
Però per llei no podries demanar més. Jo crec que això s'hagués pogut solucionar d'una altra manera. Hi ha una cosa que es diu aval lloguer, que existeix a Catalunya, que és que l'administració avala les rentes de lloguer de les famílies que lloguin, i ho avala fins a 6 mesos. Tens un aval de 6 mesos. Per tant, amb això s'hagués pogut jugar perfectament, de tal manera que això no hagués suposat cap greuge per la família i tampoc cap greuge cap al propietari.
Uh-huh.
I, en canvi, doncs, aquí trobo una deficient regulació en aquest sentit. No?
I no es podrà demanar altres coses, com avals? Vull dir que, feta la llei de la trampa...
A veure, la fiança parla 2 mesos. La pots prestar com vulguis, en metàl·lic, amb un aval...
Però que sigui més gran o que...
No la poden demanar. Vull dir, si ho pactes... Si tu, imagina't que anem davant d'un notari i perquè no hi hagi cap mena de dubte de que l'inquilino, l'arrendatari, vol efectivament prestar una fiança de 6 mesos. I davant d'un notari ho fa, aquesta clàusula seria nul·la de ple dret. Perquè és un dret imperatiu, és un dret que no està dintre de la disposició de les parts. Per tant, és d'obligat compliment. Si algú obliga, imagina que algú li obliga, escolta'm, jo si vols el lloc a aquest pis, però m'has de posar 4 mesos de fiança. Vale. Quan firmis el contracte, et pots negar a fer-ho. Uh-huh. O pots demanar que et torni aquests diners i el tindrà que tornar al propietari. Perquè estan en contra
perquè la llei és el que diu, màxim 2 mesos.
Exacte.
Per anar acabant, Joan Carles, també hi ha canvis amb el tema dels desnonaments, l'impagament de lloguer. Sí. Com afecta Mira, aquests canvis?
Aquests canvis són... Des del meu punt de vista, són canvis més aviat de maquillatge, de publicitari, i són uns canvis que no acaben solucionant ni el problema a l'arrendatari ni el problema a l'arrendador.
Uh-huh.
Ara, per llei, s'està parlant de que quan es pugui denunciar que hi ha un problema de necessitat a la persona que està, o a la família que és arrendatària, automàticament es suspendrà el procediment un mes.
Uh-huh.
O 2 mesos si l'arrendador és una persona jurídica.
Això què significa?
Això significa que, imagina't que...
Li donen un mes o 2 de marge perquè pugui pagar?
No, en aquest temps, imagina't, l'arrendador,
sí,
que no li paga, fa una demanda de desnonament.
Vale.
Vale? Aleshores, aquesta demanda de desnonament, el jutjat, la pròpia família, manifesta una situació de necessitat.
Uh-huh.
És a dir, una situació en la qual realment les rentes, pues, són molt baixes, no és que no es vulgui pagar, sinó que
no es pot pagar. Demostra que no pot pagar.
Vale. Clar, això està clar que crea un problema social important que s'ha de respondre davant d'això. Aleshores, automàticament, per llei, si qui arrenda és una persona física, el procediment queda suspès un mes.
Uh-huh.
Si és persona jurídica, 2 mesos. En aquest temps, què passa? Aquest temps és perquè serveis socials busquin una solució, ajudi a la família per poder continuar. O buscar una alternativa.
Uh-huh.
És per això. Però què passa? Que
poc temps també, perquè una persona pot pagar un mes...
És molt poc, clar que és poc temps. És que jo més...
No, a pensar, difícilment en un mes se ho solucionarà.
Començo a pensar, a veure, el mecanisme com funciona aquest procediment entre que li diuen a benestar social que actuï... És poc. Però és que el procediment en si mateix ja és molt, molt lent.
Uh-huh.
És a dir, aquí penso que és possible, i de vegades potser no és possible, però en aquest cas és possible conjugar els interessos del propietari amb els de l'arrendatari. És possible. Però perquè sigui possible, aquí l'administració s'ha de posar. I què ha de fer? Pues, agilitzar. No cal fer una llei més bona, cal dotar de més recursos, i aquí anem un cop més, a la justícia. Cal crear més oficines judicials perquè vagi més ràpid.
Uh-huh.
El problema que la justícia sigui lenta o que els desnonaments siguin lents és perquè la justícia està completament desbordada.
Uh-huh.
Però anar ràpid no vol dir que hagi de perjudicar a la família en estat d'estat, no. Vol dir que anar ràpid també ha d'anar ràpid per solucionar el seu problema.
Uh-huh.
I això crearia també un ambient de confiança i, tornar a la pregunta que em feies, hi hauria més pisos posats en el mercat de lloguer.
Perquè hi ha més confiança perquè no te paguin, diguéssim.
Hi ha molts pisos buits,
uh-huh,
també degut a que el propietari té desconfiança degut al mal funcionament de la justícia en aquest aspecte.
I aquesta llei això no soluciona.
No.
Doncs queda dit, Joan Carles Codina, ell és advocat d'Escoda Codina, un advocat expert en el sector immobiliari, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Joan Carles, moltíssimes gràcies
a vosaltres
per haver vingut avui i feliç any nou, bona entrada d'any.
Feliç any nou a tots, molta sort.